El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Sabadell ha homenatjat aquest cap de setmana a tres dones que han estat claus en la resolució de conflictes i en la cura de les persones que les han envoltat, Elisabet Eidenbetz, Dolors Aleu i Elisabet Kluber-Ross. I ho ha fet coincidint amb la commemoració avui del Dia de les Dones per la Pau, que va portar aquest diumenge a una trentena de persones a l'entorn del Parc Taulí. Ho seguia l'Aleix Graell, que més podia parlar amb una de les seves organitzadores.
Ens trobem amb Montserrat Torruella, que és membre de la coordinadora Un altre món és possible. Bon dia.
Bon dia.
Què és el que heu celebrat aquí?
Bé, avui hem fet la commemoració o el record del Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament, que és una proposta de l'ONU per recordar a les dones del Greenham Common, que era el campament de Gran Bretanya, per oposar-se a l'implantació de les bases militars dels Estats Units a Europa, i també és el record de l'acord de l'ONU 1325, que fa referència a la necessitat i la conveniència de la participació de les dones en els processos de pau.
Si han parlat de tres dones, perquè està centrat en les cures enguany, la celebració que proposaven. I explica'ns una mica qui són aquests tres noms propis.
Bé, hem pensat que les persones tenim el nostre cicle de vida, naixem, ens curen, necessitem atenció, necessitem relació i també necessitem pensar en el nostre tram final de trajectòria de vida, que és quan ens aproparem a la mort. Per tant, hem fet referència al naixement i hem recordat Elisabet Eidenbetz, que és la impulsora de la maternitat d'Elna.
Unes cures que també passaven avui pel record d'una de la primera llicenciada a Espanya, la doctora Aleu, Dolors Aleu, i també per l'Elisabet Kubler-Ross. Per què van escollir aquestes tres dones?
Sí, la doctora Dolors Aleu, perquè és la primera dona que vas poder estudiar medicina, encara que...
M'ha fet recordar altres temps, que el seu pare li pagava dos escortes. Per anar a la universitat.
Sí, això està molt explicat a una obra de teatre que es diu Barbes de Balena, que és divertidíssima i que jo convido a tothom a anar a veure, que la doctora Leu, a més de tota la seva trajectòria difícil per poder ser llicenciada, ja que no la deixaven matricular-se, estava molt aïllada a dintre de la seva facultat, perquè només hi havia tres dones a la facultat i se sentien molt soles i a vegades assetjades pels companys perquè deien: què hi fas tu aquí, que no et desmaiaràs el primer dia que entris al quiròfon. Doncs, per tant, és una persona capdavantera, valenta i agosarada, que va canviar moltes coses de la medicina que encara avui no s'entenen. Com és que la cura de les dones ha de ser diferent a la dels homes? I l'altra persona que hem recordat és l'Elisabet Kubler-Ross, que és una psiquiatra dels Estats Units, que va fer una aportació de l'acompanyament a la mort. La mort i la pèrdua d'anar perdent capacitats de mobilitat, d'agilitat, de seguretat, d'orientació, no ens haurien de fer pensar que som persones que tenim una discapacitat, sinó que això entra dintre del procés del nostre envelliment. Per tant, ens hem d'anar acompanyant, acceptant aquestes etapes, i sí que com a societat hem d'acompanyar aquestes etapes i hem d'ajudar aquestes persones perquè se sentin encara i fins a l'últim moment persones de la nostra societat, que estan valorades, acompanyades, estimades. I que en aquest moment volíem agrair a tot el personal sanitari, tot el personal que té una professió de tenir cura de la societat, perquè en aquests professionals els hi hem d'agrair la nostra qualitat de vida.
I hem acabat l'acte tornant a l'inici de la medicina, perquè estàveu regalant herbes tradicionals, he vist farigola, he vist menta, als assistents. Per què heu fet això?
Sí, i perquè hem triat aquest racó dels sentits, perquè és un espai de la ciutat que pensem que l'hem de valorar i que n'hem de tenir cura i que l'hem de compartir. I els espais de la ciutat tenen sentit quan s'hi fan vivències, quan s'hi fan actes, quan ens porten un record d'alguna cosa que ens ha emocionat en aquell entorn. Perquè l'emoció ajuda a fixar els records i a sentir-nos arrelats en un lloc. I hem acabat ballant perquè els artistes, els músics, ja siguin pintors, escultors, arquitectes, el que sigui, però sobretot el que podem compartir genera una alegria i una energia i hem convidat a ballar el ball d'homenatge per agrair amb el cor i amb la panxa i amb el cap i amb les peus i amb les mans i amb la mirada això que podem compartir entre tots. I si tothom s'anima, doncs res, a ballar el ball d'homenatge.
Montserrat Torrella, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per la vostra atenció.
I precisament avui al Cafè de la Ràdio volem seguir abordant aquesta jornada i el paper de les dones en la pau i en la resolució de conflictes. Ho fem en un moment en què al món hi ha diferents conflictes latents com el d'Israel i Palestina i les tensions a les fronteres per la pressió de la immigració. I per això aquesta hora podem conversar amb la Maria Villelles, que és investigadora de l'Escola de Cultura de la Pau, experta en gènere, conflictes i construcció de pau i vicepresidenta de la secció espanyola de la Women's International League for Peace and Freedom. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia.
Històricament, quina ha estat la incidència de la dona en els conflictes?
Tradicionalment, les dones han sofert, no?, les conseqüències dels conflictes armats, degut a les desigualtats de gènere, doncs han patit aquestes conseqüències dels conflictes armats d'una manera molt, molt específica, però també han participat activament en els esforços de construcció de pau i han intentat aportar solucions pacífiques, no?, als conflictes que hi ha hagut en diferents moments de la història. El que passa és que per les desigualtats de gènere, pel patriarcat, el paper més polític de les dones ha estat, doncs, molt invisibilitzat i ha tingut poc reconeixement.
Però hi han estat presents des del principi, en tots els conflictes, o hi ha hagut un canvi molt dràstic, com sovint s'explica, a partir de la Primera Guerra Mundial?
Històricament, les dones han patit les conseqüències dels conflictes sempre. Evidentment, els conflictes armats, és cert que a partir de les guerres mundials doncs van tenir un impacte especial sobre la població civil, però les dones havien patit els conflictes armats al llarg de la història sempre. És veritat que el seu paper polític doncs ha estat invisibilitzat al llarg de la història, però segurament que moltes historiadores podrien posar de manifest, no?, i donar visibilitat a noms de dones que han fet aportacions específiques. També és cert que la Primera Guerra Mundial sí que va marcar un abans i un després perquè les dones es van organitzar internacionalment. És a dir, va ser un moment en el que dones de diferents països es van reunir per demanar que hi hagués una solució negociada a aquesta guerra que estava destruint i estava assolant el continent europeu. I aquesta organització internacional de dones, que eren dones que provenien del moviment sufragista de tot el món, sí que és cert que va marcar va suposar una fita en quant a l'organització política a nivell internacional de les dones.
I entenc que l'evolució d'ençà d'aquesta Primera Guerra Mundial a ara ha anat canviant, ha anat sent diferent, cada vegada ha anat agafant més terreny?
És cert que les dones en paral·lel, no?, al moviment polític feminista que al llarg del segle XX i va suposat del segle XXI doncs, s'ha anat enfortint, doncs en paral·lel a aquest enfortiment del moviment pacifista i del moviment feminista i dels moviments en defensa dels drets de les dones, doncs les dones que s'han involucrat en l'àmbit de la construcció de la pau, doncs també han anat adquirint un major protagonisme i han reivindicat doncs, que el seu paper tingui un reconeixement més gran i fins i tot no, doncs un espai visible socialment i també políticament. És a dir, que és en paral·lel, no, a tot aquest creixement del moviment feminista a nivell internacional que s'ha anat produint doncs, al llarg del segle XX i evidentment del segle XXI també.
Clar, estem parlant del paper de les dones en la pau, no? En la conquesta de la pau, a la resolució dels conflictes, però en els propis conflictes armats també cada vegada hi tenen més pes?
Jo no sabria dir si específicament hi tenen més pes, perquè les dones sempre han participat també en els conflictes armats de diferents maneres. És veritat que alguns exèrcits, no, doncs han incorporat a les dones d'una manera més visible i fins i tot alguns doncs han promogut la participació de les dones activament en les forces armades. És a dir, les dones participen en qualsevol àmbit de la societat i per tant també activament en l'exercici de la violència en els contextos de conflictes armats. I això segurament que hi ha alguns contextos específics en els que hi ha hagut un augment de la participació de les dones, però també és cert que abans aquesta participació s'hi produïa, però era molt invisibilitzada i per tant és difícil establir comparatives temporals sobre si ha anat o no en augment.
Uh-huh. Anem a casos concrets de conflictes que tenim ara mateix damunt la taula. No? Al principi, al donar pas a l'entrevista, parlàvem de la situació que, per exemple, s'està vivint a Israel-Palestina. En aquest cas, quin és el paper de la dona en aquestes converses de pau que es produeixen de forma periòdica en aquesta zona?
A veure, de fet, darrerament no hi ha hagut converses de pau a Palestina, tot i que sí, és veritat que hi ha alguns intents, no? Sobretot en determinats moments, com per donar una imatge de que s'està avançant en alguna solució al conflicte. Les dones palestines, evidentment, doncs, han estat al capdavant de tot el moviment, no, de resistència palestina davant l'ocupació i la colonització i exigint el reconeixement dels seus drets com a palestines i com a dones. I també és cert que en alguns moments doncs, hi ha hagut dones que han jugat un paper polític important, no, a les negociacions de pau. També hi ha hagut moments concrets en el que dones palestines i dones israelianes doncs han dut a terme iniciatives conjuntes per denunciar les violacions de drets humans que pateix la població palestina, no? I dones israelianes que han, diguem-ne, que han posat en qüestió la política del seu propi govern i que han denunciat aquesta ocupació, però també és cert que són moviments petits i desgraciadament minoritaris, però evidentment les dones palestines doncs quotidianament duen a terme doncs una, no, una resistència pacífica davant les gravíssimes violacions de drets humans que pateixen.
Clar, en el cas de la immigració, no, d'aquesta situació a les fronteres espanyoles a Ceuta, sovint se li posa molt rostre masculí, però també hi ha dones al darrere de tota aquesta situació?
Sí que hi ha dones que emigren, per suposat que sí. És veritat que en alguns moments i en alguns, no, en alguns aspectes puntuals, com ara mateix el que ha succeït aquests dies a Ceuta, doncs veiem que és una emigració majoritàriament masculina. Però les dones migren a tot arreu. En el cas de la migració, no, dels països del Magreb, del Marroc, específicament cap a Espanya, veiem que la migració femenina funciona d'una manera diferent, no? I que, per exemple, en el cas de les temporeres que treballen recollint maduixes a Huelva, doncs són dones que les empreses directament contracten a Huelva i que venen a treballar aquí en unes condicions de moltíssima precarietat i de moltes violacions als seus drets humans com a dones migrants, perquè sovint es contracta a dones que són mares per forçar el seu retorn al Marroc un cop que ha finalitzat la campanya de la maduixa. Llavors, la migració té un component de desigualtat de gènere, un component de gènere importantíssim que també s'ha de visibilitzar, i també s'ha de visibilitzar, no, perquè en determinats moments són els joves, homes, els que decideixen, no, fer aquest trajecte tan perillós, posant en perill la seva vida, no? I quines concepcions de la masculinitat hi ha darrere d'aquesta migració, no? Que es produeixen en aquestes condicions de precarietat tan greus.
Parlàvem d'aquests conflictes, però en el teu cas, doncs, tu ets experta d'altres conflictes, no? Arreu del món, dels conflictes que tu estàs treballant, en quins casos creus que es produeix més aquesta situació peculiar o diferent de la dona a l'hora d'afrontar aquest camí per la pau?
Et refereixes a quines aportacions específiques?
Sí, exacte. Quines aportacions específiques s'estan fent arreu del món? I ho demanava en concret, crec que em vas comentar, doncs, que treballes sobretot a Myanmar, no? També les dones en aquesta resolució de conflictes.
Doncs en el cas de Myanmar, darrerament és veritat que la situació ha canviat molt degut al cop d'estat, però abans que es produís aquest cop d'estat, doncs Myanmar és un país que pateix conflictes armats des de fa dècades, i també, doncs, s'han produït moltes negociacions de pau entre els grups armats guerrillers i el govern de Myanmar. I les dones havien estat excloses de les negociacions de pau i eren unes negociacions molt masculinitzades, però diferents organitzacions de dones havien reivindicat tenir un paper i tenir un espai a la taula de les negociacions per poder posar sobre la taula les seves reivindicacions i les seves demandes, no? I molt sovint aquestes demandes es concreten en poder tenir això, un espai concret i que se'ls reservin seients, no, a la taula de les negociacions, perquè si no es produeix aquesta presència directa en les negociacions, sovint el que passa és que els impactes específics dels conflictes armats sobre les dones no són tinguts en compte en el moment en el que es produeixen aquestes negociacions i en el que s'han de trobar solucions al conflicte armat. En el cas concret de Myanmar, una de les reivindicacions més importants era, doncs, una reserva d'un 30% perquè les dones poguessin participar. Però després això ve acompanyat de reivindicacions que fan referència, doncs, al dret a la salut, al retorn de les persones desplaçades als seus llocs d'origen desplaçades com a conseqüència de la violència, oportunitats econòmiques per les dones en societats on sovint per les dones és molt més difícil accedir al mercat laboral, és a dir, tenir en compte de manera visible i reconèixer els impactes específics de la violència sobre les dones.
Doncs, Maria Villelles, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Que vagi molt bé, que tinguis un molt bon dia.